Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El bon temps de setembre i principi d'octubre ha acabat d'arrodonir una bona temporada turística. Després d'una arrencada difícil, la gran afluència de visitants en el tombant d'estiu a tardor n'ha estat el tret més significatiu. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, del qual ara en fem l'avanç. En format breu, a banda del balanç turístic, parlem també de l'inici dels cursos adreçats als comerciants per tal de millorar les estratègies de venda. Són cursos promoguts conjuntament entre ADET i Cambra de Comerç. Formen part del Pla Comercial de l'Escala aprovat fa uns mesos i es proposaran progressivament. El primer s'ha dedicat a ensenyar com fer que un client surti content després d'haver comprat. Demà s'inicia la temporada de venda de castanyes a la platja tots els dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de novembre. Una iniciativa del CER que dona ambient a l'entorn de la platja aquests caps de setmana i que ajuda també al finançament de les seves seccions. Esportivament, aquest cap de setmana a l'Escala es disputen un total d'11 partits. 6 d'ells són de futbol, 4 de bàsquet i un de tennis de taula. A destacar-ne el partit de primera catalana de futbol entre l'Escala i el Manlleu, diumenge a les 5 de la tarda. I també el primer partit de temporada de l'equip de superdivisió de tennis de taula del CER. Dissabte, demà mateix, a les 5 de la tarda, contra tot un clàssic com és el Cajasur de Priego. A l'agenda d'activitats culturals aquest cap de setmana hi ha la visita guiada al veïnat de Cinclaus dins les Jornades Europees del Patrimoni. També la presentació del llibre Víctor Català, l'escriptora emmascarada, de Margarida Casacoberta, directora de la Càtedra Víctor Català de la Universitat de Girona. I meteorològicament parlant, Sergi Corral ens indica com el cap de setmana estarà dominat per l'ambient més humit i xafogós, amb moltes estones de núvols baixos. Fins aquí aquest avanç. Ara continua el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. Avui, connectant amb Galícia, trucada a José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Després, a l'entrevista interactiva, iniciatives presentades al Saló Nàutic. Avui també sabrem el preu del peix en una de les confraries del Tarragonès i acabarem, com és habitual cada divendres, amb l'agenda del cap de setmana, puntejant de nord a sud del litoral català, iniciatives culturals, coses ben interessants per a de gaudir tant endavant com al llarg del cap de setmana. Al punt de les 6, l'actualitat local i els esports, zona mixta amb Ivan García. Al punt de les 7, l'actualitat nacional amb el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A partir de les 8, els musicals, que els divendres són mixtures i connexió eclèctica. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera amb Joan Brugués, l'informatiu local i, altre cop, el suplement zona mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que és Dia Mundial de les Aus Migratòries 2019, avui que és Dia Mundial de les Aus Migratòries 2019, posa gairebé punt i final, de fet s'acaba demà, un projecte que començava el passat dia 11 de maig, un projecte per protegir les aus migratòries d'11 de maig al 12 d'octubre. I bàsicament és un projecte que intentava preservar les aus migratòries, sobretot també del plàstic. El plàstic està al mar, se'l mengen els peixos, les aus mengen peixos, els peixos els hi aporten el plàstic i acaben afectant a les aus. Però no només així, sinó que les aus van volant, flup, 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 veuen un peix, entren a l'aigua, xof, i en el procés, en el trajecte d'anar a enganxar el peix, es mengen mitja dotzena de bosses que acaben d'alguna manera afectant la seva vida fins a finiquitar-la, no? De fet, bromes a part, la... Mira, està cridant de dolor. Estem intentant també, evidentment, combatre la presència d'aquests plàstics en el món de les aus, en el món ornitològic, i prenent consciència amb iniciatives com aquesta. Per tant, si no heu pogut participar de les activitats que acaben demà, sí que és veritat que a Catalunya tenim molts centres de referència on prendre consciència de com els plàstics també afecten a les diferents aus. Les gavines com la que ara escoltàvem, i altres, són els corbs marins, cormorans, etc. Doncs des d'aquí també donem suport a aquesta iniciativa, i des d'un programa de mar demanem protegir les aus marines, que són molt importants pel nostre entorn i formen part de la nostra flora i fauna. Aiguamolls de l'Empordà, Delta de l'Ebre, Delta de la Tordera, Delta del Llobregat, trobareu espais on observar i gaudir d'aquestes aus i on conèixer i entendre la seva vida i el seu funcionament. Així comencem aquesta segona hora. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y los viernes viajamos a Galicia, que siempre es un placer, para saludar a Basilio Otero, que es el presidente de la Federación de Cofradías de España. Basilio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andamos? Creo que acabando jornadas importantes, sobre todo de cofradías y pesca en el Cantábrico.
Correcto. Hemos tenido ayer por la tarde y hoy por la mañana jornada intensa. Ayer con todas las federaciones del Cantábrico, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, Coruña y Pontevedra, y hoy las conclusiones de ayer las pusimos encima de la mesa y estuvieron presos los directores de pesca de las cuatro comunidades autónomas, además de la secretaria general de pesca de Madrid, Alicia Villoriz, y sus dos directores, Isabel Artime e Ignacio Gandarias.
¿Y por dónde han ido este año las conferencias, las peticiones, las reuniones? Lo digo porque leyendo las propuestas de las cuatro últimas ediciones, la del 2015 hasta la del año pasado, la verdad es que se hace una buena radiografía de lo que preocupa al sector en estas jornadas.
Eso es lo que pretendemos. Además, tenemos que hacer...
No, no te preocupes, están en las jornadas.
Lo que hacemos siempre es, primero que hacemos es mirar lo que hemos solicitado el año anterior, mirar qué cosas de las que se han solicitado se han cumplido y cuáles están aún por cumplir, y evidentemente cada año ponemos cosas nuevas encima de la mesa. Este año hemos hecho igual, pero con una diferencia. Muchas cosas de las que había el año anterior, como por ejemplo los campos, este año había otros flacos que entraban en la obligación, entonces hemos combinado un poco lo del año pasado con lo de este año. Este año nos ha faltado tiempo, había muchos temas encima de la mesa y se nos ha quedado corto el tiempo.
El Cantábrico, que a menudo es muy olvidado, es decir, cuando hablamos de la pesca en el norte, se habla de la pesca en el Atlántico. No sé si hay diferencias, hay casuísticas diferentes en toda esta franja costera.
Hay pesquerías comunes y hay pesquerías diferenciadas. Cerco es común tanto en Cantábrico como en el Atlántico. Evidentemente una diferencia clara del Atlántico es en la parte gallega, toda la zona de las Rías Baixas gallegas con el marisqueo, que es un es un auténtico potencial.
Claro.
Y en el Golfo de Cádiz tienen una pesquería que es completamente diferente a la que es la pesca de la chirla con la hidráulica. En el Cantábrico no tenemos, el marisqueo es muy muy anecdótico, hay muy poca gente que trabaja marisqueo y somos más de pesca extractiva, sobre todo bajura, y también hay una casuística que en el Cantábrico lo que más abunda son barcos de altura y gran altura.
Correcto. Oye, ¿optimismo o no? Lo digo por dar una pátina positiva, pero si no la hay, no la hay, ¿no?
Sí, optimismo siempre. Si no fuese un optimista, uno no trabajaría defendiendo a los otros pescadores. Siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a tener soluciones a esos problemas. Una buena muestra de ellos fue la obligación de desembarque, que era un problemón, y bueno, hemos ido compaginando y hemos ido jugando con cuotas y con traspasos de unas pesquerías a otras, y estamos salvando el año sin tener que cerrar ninguna pesquería. Entonces, bueno, optimismo siempre y ganas de trabajar, que es lo importante para resolver los problemas.
Pues oye, no te mareo más, sé que estáis en pleno cierre de estas jornadas. Gracias, muchísimas gracias, Basilio. Dime.
Yo las he cerrado, estoy embarcado en un avión.
Ah.
Que tengo que coger ahora, o sea que yo las jornadas ya las he cerrado. Siempre cerramos a mediodía y me cogéis en el puente entre la terminal y el avión en Asturias.
Vale, pues oye, te dejo embarcar tranquilamente. Te agradezco que en este contexto nos hayas acogido la llamada telefónica, y en todo caso ya nos explayaremos con más calma la semana que viene en otro contexto, ¿vale?
Cuando queráis, no hay problema ninguno, aquí me tenéis.
Vale, cuídate, buen viaje, hasta luego, un abrazo. Basilio Otero, el president de la Federació de Cofradies de Pescadors d'Espanya, embarcant en un avió i atenent la trucada del FAR per explicar-nos les conclusions d'aquestes jornades, les cinquenes que es fan des de que es van reactivar l'any 2015 de pesca al Cantàbric Nord-Oest, que és el que, bàsicament, les que estan convidades.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Segueix la llum del FAR.
I com que som divendres i, sens dubte, aquest cap de setmana vindrà marcat per a nivell de navegació i de nàutica per al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, i nosaltres hi vàrem ser tot el dimecres passat fent el programa, des d'allà no volíem acabar la setmana sense referenciar alguna de les activitats que aquest cap de setmana es faran en el marc d'aquest Saló Nàutic, que més enllà de vendre embarcacions i motors i presentar novetats tecnològiques i, evidentment, lluitar contra la sostenibilitat, també es preocupen per donar visibilitat a projectes de vela i de recuperació de nàutica tradicional. És per això que hem escollit, de tots els que hi ha, que en són uns quants, tres que hem considerat que poden ser molt interessants per la majoria dels que ens escolteu, i que pel seu contingut i per la seva forma i per la seva història creiem que són realment a tenir en compte. Si us sembla, empezamos por un proyecto de recuperación. Empezó el año 2014, todavía no ha terminado, y es verdaderamente, creo, uno de los más apasionantes que hemos podido ver los últimos tiempos. Así se presenta.
A lo largo de los siglos hemos atravesado océanos en busca de futuro y de progreso. Eran tiempos en los que todo un pueblo trabajaba mirando al mar. Tiempos de ballenas, bosques y astilleros. Aquellos barcos cimentaron nuestra industria, nuestro destino. Vivíamos mirando al mundo, sin fronteras. En 1565 el ballenero San Juan salía del puerto de Pasaya hacia la Tierra Nueva. Nunca volvió. A lo largo de los siglos el mar ha cuidado de él. Es tal su valor que hoy representa a todos los barcos hundidos en todos los océanos.
Pues este es el proyecto, recuperar este ballenero, el ballenero San Juan, reconstruirlo, es decir, volverlo a construir de nuevo con la forma y las medidas originales. Y desde el 2014 llevan en ello, gracias a la entidad Albaola, que desde el País Vasco se ha encargado de poner en marcha no sé cuántas manos y cuántos brazos y cuántas cabezas, pero me parece que un montón. Saludamos a Miquel Leoz, que es técnico de patrimonio de Albaola. Miquel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buena tarde.
Buena tarde. impresionante el proyecto. Impresionante y sobre todo interesante y apasionante.
Pues sí, la verdad es que es apasionante también para... Es apasionante para el visitante que lo ve, pero también para nosotros que estamos aquí todos los días.
¿Todavía no lo habéis acabado?
No, todavía no.
Lo digo porque esto en principio era 2014-2016, pero la verdad es que es tan grande la propuesta, el proyecto, que seguimos adelante.
Sí, bueno, de hecho la idea en su día era haber empezado bastante antes. Para cuando empezamos era ya 2014 y, bueno, aquello de 2016 ya quedó, ya está en nuestra estela ya. Y ahora mismo, pues llevamos 6 años con la construcción. Cinco años, ¿no?
Sí, cinco.
Y bueno, la idea es hacer la botadura en 2020, el año que viene.
¿Y llegaremos o no?
Bueno, sí, por llegar sí, De hecho, bueno, la construcción va a muy buen ritmo y tal, y podríamos terminarlo en ese tiempo sin ningún problema. Lo único es que muchas veces hay que ver cantidad de imponderables, de cuestiones de... claro, la botadura del San Juan va a ser un superevento, entonces tenemos que estar seguros de que lo hacemos bien, de que viene todo el mundo invitado, tal. En fin, hay muchos condicionantes, vaya.
El San Juan original está hundido en Red Valley, en Canadá.
Red Bay,
y en Canadá, y de hecho... es de los que mejor se conservan precisamente por las aguas frías.
Sí, en parte. Bueno, las aguas frías ralentizan la acción de los xilófagos y demás, pero también es sobre todo porque el barco, al helarse el mar todos los años, y estar el barco a relativamente poca profundidad, el peso del hielo lo ha ido prensando contra el fondo, y entonces el barco estaba como si le hubiera pasado una apisonadora. Entonces, al quedar roto, plano, había una delgada capa de limo cubriendo los restos, y eso fue lo que lo protegió. Al estar la estructura protegida del oxígeno del agua, pues las bacterias y demás que destruyen la madera no podían actuar, y eso lo conservó. Es cierto que estaba roto, pero de manera que se podían volver a empalmar, encajar las piezas, y eso ha permitido que por primera vez se conocieran las formas, las líneas de agua de un barco del siglo XVI.
Un barco ballenero que nos permite conocer una historia que quizá mucha gente desconozca, y es que en el País Vasco se fabricaban muchos barcos balleneros que luego acababan pescando en las costas de Canadá.
Eso es. Sí, en aquella época casi el País Vasco estaba bastante especializado en la construcción de barcos de naos, que eran barcos de carga relativamente grandes, algunos muy grandes también, pues para había una demanda tremenda. Y ya los que se dedicaban a los negocios marítimos ya le tenían cogido el tranquillo. Se construían barcos que se llevaban a Terranova durante 3-4 temporadas. Y Terranova era, digamos, el de todos los negocios marítimos que había, que practicaban los vascos, era el más duro. Entonces allí iba el barco nuevo. Cuando ya el barco es seminuevo, ya no vas a Terranova con él, ya lo dedicas a la ruta de Flandes, a la carrera de Indias, al Mediterráneo, a otras rutas, y luego ya por fin, bueno, pues el barco acaba su vida activa, pues muy probablemente pues en la carrera de Indias.
La reconstrucción del San Juan se hace además justo en la misma zona, en la misma playa, podríamos decir, que se hizo el original.
Sí, no sabemos exactamente el punto donde se construyó el original, pero fue a tiro de piedra de aquí, vamos, muy cerca.
¿Y cuántas personas han participado o están participando en este trabajo? Porque esto ha significado también, por cierto, esto no lo había explicado, la recuperación de algunos oficios tradicionales que se han dejado de ejercer y que ha sido necesario volver a poner en marcha para poder recuperar la nave.
Pues sí, de la manera en que podemos, por ejemplo, pues estamos recuperando la producción de la cordelería. Tenemos una cordelería y un grupo de voluntarios que están reaprendiendo el oficio, porque, bueno, pues evidentemente ya la gente que hacía esto o es ya muy mayor o ya no está con nosotros. Entonces estamos intentando recuperar el oficio, ya estamos produciendo algunos cabos de calidad. Es un oficio, claro, hay que pasar tiempo. Luego también tenemos, aparte de la actividad del astillero, una herrería, hacemos poleas, en fin, intentamos recuperar todas las tecnologías presentes en un puerto en el que había astilleros y demás, y recuperar todo eso. Pero y luego, sobre todo, tenemos la escuela de carpintería de Marín de Rivera.
¿Sí?
Que, bueno, cuyo objetivo es no ya solamente lo que es construir el barco, sino que el barco, junto con otros proyectos, sirve como escuela para un equipo de aprendices.
Oye, 2020 el barco ya construido y presentado, cuando esté, bueno, navegando, ¿con qué utilidad, con qué objetivo, dónde irá?
Sí, bueno, pues más o menos en la línea de los trabajos de Albaola. Cuando nosotros construimos un barco es luego con la idea de navegar con él, y este no es una excepción, el San Juan también navegará. Y formará parte de la futura escuela de navegación tradicional que estamos ya organizando para inaugurarla próximamente, esperamos, en Pasaya. De tal manera que uno puede aprender aquí a navegar en embarcaciones tradicionales, con los condicionantes que ello pueda tener, ¿no?
Claro.
Y el San Juan va a ser, digamos, pues el buque escuela. El buque escuela y el buque insignia de la escuela.
Miquel, hemos conocido el proyecto. Este fin de semana lo explicaréis en el marco del Salón Náutico. Ya te digo que no será la última vez que hablaremos, porque verdaderamente la idea es apasionante. Muchísimas felicidades y estamos en contacto.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Cuídate, un abrazo y felicidades por la iniciativa, que vaya bien.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Doncs és la feina que fan des del País Basc de recuperació d'un ballaner del segle XVI, el San Juan, que el 2020 estarà ja navegant. També en el marc del Saló Nàutic, aquest cap de setmana, es presenta, un any després de que es posés en marxa, les activitats que tira endavant el Museu Marítim de Mallorca. Ens saludem amb l'Albert Forés. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs encantats de saludar-te i de saber com us va aquest primer any de vida, que em sembla que està anant molt i molt bé.
Pues bueno, estem fent molta feina de construir projecte. I bueno, estem supercontents, la veritat. Bueno, dins de tot ja tenim petits resultats i bueno, molt contents.
A veure, jo sé que el sector nàutic us ha rebut molt, i mariner, us ha rebut molt bé. La societat mallorquina també o no?
Sí, també. Bueno, la veritat és que fa això, un any que vam començar, i de fet me recordo que vosaltres vau ser els primers mitjans que em vau trucar per veure com començava a anar la cosa. I res, és un projecte que feia molt de temps que s'estava esperant, tant pel sector mariner més dur com pel resta de la ciutat, perquè clar, era com una cosa de museu marítim, de tant en quant apareixia el nom, tothom havia sentit parlar que hi havia un antic museu marítim, i ara ja s'està fent realitat, jo crec que està anant molt bé.
I suposo que amb nous projectes, no?, que és d'alguna manera el que també heu vingut a explicar aquí en el marc del Nàutic, no?
Sí, ara el que hem fet ha sigut recuperar l'espai del Museu del Mar d'Astolla. I ara estem acabant de consolidar i comencem un projecte de memòria oral. I llavors, a partir de l'any que ve, pues, començarem a construir l'espai, o començarem a museïtzar l'espai de Ses Voltes, que és a Palma, que és un lloc que no hi ha museu, sí, com el Museu d'Astolla hi havia el Museu del Mar, que es va tancar el 2012 i ara han tornat a obrir. A Ses Voltes hem de començar a construir tot el discurs, per això hem de veure també quines col·leccions queden de l'antic Museu Marítimo de Baleares,
yeah,
i quines col·leccions hi ha a la illa que siguin sensibles a poder-se incorporar d'alguna manera al futur museu. I això és una cosa que començarem a treballar ara ja, estem començant a construir un mecanisme per presentar la forma de com treballar-ho i esperem que a finals d'any que ve puguem ja presentar resultats. I ara el que també farem demà al segon àudit serà presentar un petit treball que ha sigut fruit de la jornada d'estudis de la mà que vam fer el febrer.
Quin petit treball i a qui són posats?
Bueno, doncs pues mira, el febrer-març vam fer unes jornades d'estudis de la mà, que vam fer un procés participatiu en tot aquest sector més militant,
sí?
Amb el qual pues, vam començar a treballar el novembre, per veure ells quin tipus de museu volíem que construïssin i com a primer prova a treballar el conjunt quin tipus de jornades volíem que fessin. Llavors vam estar treballant amb una proposta on molts dels agents que van participar en aquestes jornades de treball pues, van poder participar en l'elaboració de les jornades, estan presentant ponències, com fent taules, o dinamitzant taules, participant de taules o fent tallers, i en les taules de treball vam treballar sobre un decàleg de bones pràctiques entorn de la mà. I, bueno, ja el tenim fet. I, bueno, ara demà presentarem una miqueta el que s'està fent i suposo que en una o dues setmanes així ja podem presentar-ho públicament amb la nova pàgina web i per xarxes.
És a dir que molta atenció perquè més enllà del que puguin fer evidentment en el seu àmbit d'actuació i principal, que és evidentment la cultura, la navegació mallorquina, a través de les xarxes socials i d'internet també podrem anar seguint totes aquestes feines que sens dubte la gent que ens agrada el mar ens apassionen, i com que el mar no té fronteres, doncs al final
exacte.
És igual que sigui Catalunya, Mallorca, Castelló o Andalusia, és Mediterrani al cap i a la fi. Escolta'm, no et pregunto res ara, Albert, m'aturo 3 minuts, vale? I
vale,
després a dos quarts seguim, d'acord? No pengis.
Vale, fins ara. Gràcies.
Doncs seguim parlant del Museu Marítim de Mallorca en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Centre Mèdic Maresme.
Maduixeta dolcíssima meva, que em demanes que t'expliqui una faula, per tu me n'inventaré una que sigui una història que parli de tu. Sense els llops que s'amaguen als boscos, són les coses que tu no coneixes, perquè els mags i les fades de rínxols vermells no existeixen ni dracs infernals ni castells. El teu món està ple de la màgia, que els adults l'anomenen tecnologia, i la pols de les bruixes que tornarà boja la venen a totes les places. De res servirà que el vell Peter Pan t'ensenyi a volar per aquesta ciutat. No cal que t'ho digui, però ja ho saps, que el pare és capaç de volar. Els llops no fan por a ningú, maduixeta, són poquets i viuen lluny, molt lluny de nosaltres. Ja sé que voldries casar-te amb el príncep, però vengut al castell i fa l'enginyer. Maduixeta dolcíssima meva, voldria explicar-te una faula, però l'història ja l'he oblidada mentre tu ja t'has adormit.
Alçades caminant, cargol, cargol treu banyant, fa tramuntana com cada any, cargol a la muntanya, amb molta falera i pocs calés, a la cartera tocarem cançons austeres, primavera i cap d'any, un parany, un refrany i un vell que canta. Els mals espanta, dolça nit, dolça remor de cada tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
i Malfar, i estem explicant els projectes que seran presentats en el marc del Saló Nàutic, en aquest cas per part del Museu Marítim de Mallorca, amb l'Albert Forés, que ara ens explicava una mica aquesta voluntat de poc a poc anar creixent, no? D'anar-vos fent grans i sobretot d'anar recollint la història de totes les illes, de totes les illes Balears, no? Que segurament deu ser, deu tenir matisos diferents, Albert.
Pues sí, perquè, bueno, cada illa té la seva singularitat, no? Però, bueno, ara, aquesta setmana també veurem un treball que, bueno, que ens ha costat molt realitzar i que ho hem fet entre Menorca i Mallorca, i que és la recuperació d'una embarcació, i, bueno, ja aquesta setmana pues, ja signarem el conveni de col·laboració i és, bueno, és una embarcació que vam portar que es va construir en l'any 26 a Mallorca, sí? I ha passat quasi tota la seva vida a Menorca. I ara tornarà cap aquí i l'acabarem de reconstruir. Això és una cosa que hem fet entre illes, que ha sigut una col·laboració molt xula. Ha sigut difícil i complicat, però ha estat tot superbé.
Home, quin tipus d'embarcació és?
És una barca de bou. Una barca de bou.
Molt. De fet, fixa't, hi ha tota una... Els museus i les entitats, ja una mica grans, no estem parlant d'entitats de quatre persones, sinó estan recuperant moltes embarcacions antigues i ja comença a fer molt de goig les trobades de vela tradicional. I no només parlo del Pailabot Santa Eulàlia, que és evident un gran vaixell i tal, sinó parlo també doncs, d'altre tipus de vaixells, potser no tan grans com el Pailabot, però que realment, ostres, fan goig.
Sí, nosaltres ara, per exemple, fa un parell de setmanes, el 28 de setembre, vam fer una trobada d'embarcacions tradicionals per una mica commemorar el Dia Marítim Mundial. I, bueno, ens vam trobar, doncs que vam trobar-nos a 12 llaüts, o a la Balear, i llavors, dels quals hi havia la Balear i l'Alzina, que són dos dics, i llavors, pues, nou embarcacions pues, de gent que es recupera, i tot és com molt curiós, no? Perquè t'estudien com van començar, al millor hi ha gent que és que no està vinculada al món de la mà,
sí?
Però pel que sigui, acaba tenint una embarcació de fibra, després passa a la fusta, i després ja acaba posant una parella de vela, no? I bueno, hi ha com una solidaritat entre, almenys aquí a Mallorca, entre ells, i uns i els altres, i que va, acabes fent una petita flotilla, que bueno, nosaltres hem quedat sorpresos perquè vam dir, bueno, podem fer aquesta recuperació d'anar a l'antic moll de Palma i anar al far de Portopí i fer com una trobada així, no?, que fos divertida, amb una estampa molt xula, perquè pensàvem, bueno, pararem davant de la Seu, i si el vent ens ho permet, doncs ens plega vela i arriba vela.
Sí?
Això no ens ho va permetre el vent. Però, bueno, de seguida ens vam trobar això. Gairebé 80 persones i 23 embarcacions plenes, les embarcacions des del far de Portopí, i clar, va estar sorpresos perquè dius tanta gent.
Ostres.
I bueno, vam tenir que fer com uns petits tallers abans d'entrar al far, per dir dins en grups, i bueno, van superbé, per dir la veritat.
Escolta'm, de fet, al món poques illes tenen una barca que és reconeguda amb el seu nom, és a dir, les mallorquines són molt característiques, i són molt reconegudes arreu de la Mediterrània. Vull dir que això és fruit de que, bueno, de que heu fet una feina de manteniment i conservació i identificació amb aquest tipus d'embarcacions, no?
Sí, de fet, com, no, a Mallorca s'està com... Per una banda s'està perdent embarcacions, però per una banda hi ha com un moviment de recuperació. Per exemple, el Club de Caragamba, que va fer una tota la vela llatina, sembla que hi ha 51 embarcacions inscrites per fer la regata.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que alguna va venir d'Eivisa, altres venien de Menorca, que al final no van poder venir, però sí, sí, doncs encara... Bueno, ja és com... Ja com això, com que hi ha una tradició que està recuperant, que a més tot vinculat amb el lleure, no?
Sí.
Però, bueno, molt bé, a Porto Colón també hi ha diverses embarcacions, hi ha un parell de grups de gent que està pues, recuperant barques, sortint a navegar, sí, està bé.
En moltes d'aquestes embarcacions hi ha gent que el que li agrada és navegar i hi ha gent que aprofita la navegació per saber què hi ha sota de la seva embarcació. Bé, sota i uns metres al voltant. És la gent que aprofita per fer immersió submarinisme. I, de fet, també en aquest marc en el qual hi parlàvem, la Historical Diving Society farà la seva presentació. Manel Marchor, molt bona tarda, president.
Hola, bona tarda.
Com esteu? Què presenteu al Mar del Nàutic des de la societat?
Sí, presentem donar a conèixer la societat i les seves activitats.
Tot i que fa ja molts anys que esteu en funcionament vosaltres.
Sí, però bueno, fa 16 anys que funcionem. Mm. I la Historic Living és una associació que forma part d'un grup que ja n'hi ha 16 més per tot el món. I bé, tots moguts pel mateix interès de recuperar la història, perquè resulta que l'activitat subaquàtica, l'antiga sí que es coneix, o sigui, el bus clàssic i tal, doncs hi ha literatura sobre això, etcètera, no? Però a partir de l'any 42, que va sortir les que fan de l'autònom, doncs sembla que, com que és una cosa que la considerem actual, sí, doncs la memòria l'estem perdent. I d'això ens volem ocupar nosaltres, d'anar recuperant i anar escrivint i anar buscant dades i material. Inclús tenim doncs molts socis que són col·leccionistes de material de busseig.
Ara estem parlant amb l'Albert Forés del Museu Marítim de Mallorca. Imagina't, sí, recuperar les embarcacions clàssiques de tota la vida per fer activitat d'immersió clàssica de tota la vida. Té que ser un gaudi, no? Albert, suposo que sí, sí, també?
Sí, un de les clàssiques. Està molt bé. I a més, jo crec que és també una oportunitat per recuperar embarcacions, perquè nosaltres, per exemple, des del museu, clar, ens arriba gent que dius que tenen aquesta embarcació i nosaltres no podem assumir tot en aquests moments, vull dir, fa un any que existim, i no podem assumir tot el que ens arriba. I a les associacions que fan altres activitats, doncs pot ser interessant de dir, bueno, nosaltres no podem assumir, però aquest col·lectiu potser pot ser interessat en quedar-se aquesta embarcació d'un predi que està sota una figuera i que no sap ben bé què pot passar amb ella.
Mm-hmm. Albert, aquest cap de setmana ens veiem al Saló Nàutic. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure. Doncs em quedo amb en Manel Merchor. Manel, que és veritat que, de fet, la immersió segurament deu ser una de les activitats més antigues que s'han fet al mar. Molt diferent al que es fa avui en dia, eh? Res a veure, pràcticament.
Sí, a veure, fins a l'antiguitat, el que tenia una embarcació i li queia qualsevol cosa a l'aigua i s'enfonsava, doncs ja se'n podia acomiadar perquè no la recuperava. I llavors hi ha hagut aquest afany sempre de poder baixar, de poder veure sota l'aigua, perquè la visió doncs també és dificultosa si no es porta una protecció apropiada, i poder respirar, perquè clar, a pulmó lliure doncs es poden fer immersions, bueno, vull dir, s'ha arribat a cotes molt, molt extraordinàries, però és una cosa fora del normal, no?
Mm-hmm.
Que per poder fer una feina o una recuperació de coses de sota aigua, doncs calia trobar la manera de poder respirar i poder-se desplaçar. Aleshores hi va haver una època doncs, que el bus clàssic, el de l'escafandra i els peus de plom,
sí,
això que en diem anar amb peus de plom, doncs els busos hi van tots amb peus de plom. I cometien l'error que sota l'aigua pretenien caminar. I clar, l'home sota aigua caminant doncs,
és molt lent
i poca cosa pot fer. En canvi, quan el comandant Cousteau doncs, va idear l'escafandre autònom, doncs va canviar el xip, va dir, no, això de nedar els peixos no n'hi ha cap que camini. Els caminen els crancs, però no tenen gaire, no poden córrer gaire. Aleshores vam adoptar el sistema peixos i és el que està funcionant fins ara, no? Permet el desplaçament llarg i es pot moure un amb molta facilitat a sota aigua.
Escolta'm, de fet, abans se'n deia escafandrisme de tot això.
Sí.
No?
Bueno, a veure, normalment l'escafandrisme és el que diem busseig amb botelles, actualment. Perquè es parlava també de l'escafandra, de bus, etc., però la paraula escafandrisme no s'utilitzava. Era un bus que baixava, etc., no? Immersió de busos.
Sí.
I, en canvi, l'escafandrisme s'ha començat a aplicar perquè en Cousteau va batejar el seu aparell com a escafandra autònom.
Correcte.
I aleshores fa, lliga molt més, no? Però vaja, diguem busseig amb botelles, perquè busseig es pot fer també
sense botelles de pulmó lliure, aguantant la respiració des de superfície, no?
Escolta, cada cop hi ha més gent que en vol practicar, i hi ha cada cop més gent que d'alguna manera fa aquesta activitat. Vosaltres el que feu, de fet, és recuperar l'antic, per entendre'ns, eh? Aquestes sí, ampolles sí. antigues, aquests sí. trajos impossibles, eh?
Sí, bueno, aquí tenim el problema. Resulta que els vestits que portaven els bussos sí. fa 100 anys, doncs encara es conserven, perquè eren de lona... És una lona impermeable i allò era indestructible. Però, clar, els vestits ara de neoprè i aquesta goma, doncs, que és molt coseta, doncs, amb els anys, doncs, queda rígida i queda fràgil i es trenca. Mm. Aleshores, es fa molt difícil, a no ser que el tinguis molt protegit a dintre d'una vitrina, doncs, com un vestit de neoprè aguanti molts anys. Clar. I el mateix passa amb les màscares i amb els tubs, que es feien de goma, no? Mm. Actualment la silicona ens ha salvat una mica la papereta aquesta, perquè les màscares modernes de silicona, doncs, no diria jo que són eternes, però tenen una durada molt, molt més llarga.
Per tant, diguéssim que s'ha pogut anar conservant una miqueta tot aquest equipament, que suposo que el recupereu bàsicament de llocs privats, no?, i de gent que el tenia, sí. doncs, amb un traster, amb un...
Sí, perquè, clar, això és, a veure, un bussejador, doncs, que mor, els hereus que en fan? Les botelles, l'equip, el trajo, el vestit i tal, què n'han de fer? Doncs n'hi ha molts que se'n va, això se'n va al contenidor. I nosaltres estem picant portes perquè, bueno, quan algú es trobi un material, doncs, que no l'ha de fer servir, o que ja no serveix, que és un material antic, que ja no està en ús, doncs a nosaltres no ens interessa fer-lo servir aquest material, sinó senzillament que la gent vegi com era aquell material que s'entrava en aquell temps.
Doncs això és el que es presentarà. Aquesta entitat serà presentada aquest cap de setmana, tot i que ja fa 15 anys que existeix, al sí. Saló Nàutic de Barcelona.
Nosaltres hem estat presents sempre a un altre saló, al Saló de la Immersió de Cornellà.
Sí, és veritat.
I, bueno, i allà, doncs, més o menys, hem anat captant socis, etcètera, i ara, doncs, ara som aquí. I si tot va bé, doncs seguirem.
Home, sí, i sobretot tenint en compte el moment que està vivint el món de la immersió, que jo crec que és un dels millors moments de la seva història.
Sí, perquè ara s'ha facilitat molt, perquè ara ja no cal comprar d'aquí, ara vas a un lloc i llogues tot.
Ja, és a dir...
La màscara, el tub, les botelles, els ploms, les galetes, tot. Però normalment la gent, poc o molt, una part del seu equip molt personal, perquè les galetes que et calcin bé i del teu número, no? La màscara també, que t'hi trobis bé que no t'hi entri aigua, perquè les màscares hi ha molts models i hi ha molts models de cara, també. Això no vol dir que no totes les màscares van bé a totes les cares. Mm-hmm. Per tant, un, tenir la seva màscara pròpia, doncs també és molt recomanable.
Doncs aquesta és una mica la recomanació que ens feien. Ens un plaer conèixer-vos, Manel, i des d'aquí doncs, seguir promovent el coneixement del fons del mar.
Molt bé, quan vulgueu, a la vostra disposició.
Igualment. Moltíssimes gràcies, Manel Melchor, gràcies. President. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Doncs hem volgut parlar també d'aquesta entitat que es presentarà aquest cap de setmana, la Historical Diving Society, que, bueno, són els escafandristes, no? Aquesta gent que fa uns anys semblava més un astronauta que no pas un home de mar, però que, sens dubte, van experimentar i van obrir també nous camps d'investigació i de coneixement.
L'agenda del cap de setmana.
Bona tarda, Isabel.
Hola.
Com estàs?
Bé, com abans.
Molt bé. Doncs comencem a fer un cop de l'agenda. I ens anem cap a l'Empordà. Cristina Cantal, com estàs?
Jo molt bé, i tu?
Doncs ja has vist, amb una energia infinita, infinita.
Infinita, durà ser els recargables, eh, aquí?
Sí, sóc com un conill. Escolta'm, què hem de fer aquest cap de setmana per aquí a l'Empordà?
Doncs mira, podeu... Ara m'has fet riure, perdó. Podeu venir a exercitar la ment, perquè hi ha la tercera trobada de jocs matemàtics aquest dissabte a la plaça Major de Llançà, i durant tot el dia doncs, hi hauran més de 100 jocs de taula, xerrades d'escacs, càlcul mental, i també es podran fer construir estructures amb més de 15.000 peces de cable doncs, que hi haurà per allà. I hem de dir que Tossa de Mar recupera enguany la nit de Sant Grau, Feia anys que no es feia i aquest any la recuperen, i és també doncs, aquest cap de setmana, el dissabte, a partir de les 6 de la tarda tindrem concerts amb The Coverland, Sabor Rumbero, El Trobador de Tossa i molts més, i també s'habilitarà una zona d'acampada i una zona de jocs amb futbolín i ping-pong. I el diumenge, doncs, el dia de l'aplec de les sardanes, la missa, actuacions musicals i arrossada popular. O sigui, us podeu passar tot el cap de setmana a Tossa. I si teniu ganes de teatre, us en podeu anar a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí a veure Mundo Obrero el dissabte a les 9 del vespre. És una comèdia musical sobre la història del moviment obrer a Espanya, dirigida i protagonitzada per Alberto San Juan. I ja que esteu, doncs, si voleu, podeu passar per algun dels restaurants participants de les 14es jornades gastronòmiques de la Poma a la Cuina i provar doncs, els seus plats preparats doncs, amb aquesta fruita.
Doncs a menjar pomes aquest cap de setmana a l'Empordà. Me'n vaig cap al Garraf. Cristina.
Bon cap de setmana.
I comencem acabant, Ivan.
Doncs sí, comencem amb una activitat que acaba precisament aquesta mateixa tarda, d'aquí unes hores, però, si voleu, encara sou a temps de participar d'aquests tallers divulgatius sobre la migració d'ocells al Garraf, a la comarca. Avui, concretament, es farà una jornada tècnica sobre la migració d'aus a rapinyaires. És una activitat que es fa a la pleta a tocar de Sitges i que és totalment gratuïta, oberta a tothom. Més activitats per aquest cap de setmana. També arriba la Fira de Santa Teresa al Vendrell. Aquest any la Fira vol potenciar el seu caràcter inclusiu i ho fa, entre d'altres, amb una fira d'atenció sense soroll, una fira solidària amb la hipersensibilitat auditiva. A més, també hi haurà tallers, demostracions d'oficis antics i moltes activitats per tota la família. I acabem recordant també que a Sitges es celebra la Festa de la Verema. S'inaugura aquesta mateixa tarda i s'allargarà fins diumenge al vespre i, com sempre, es farà la plaça de la Fragata, una ciutat que, recordem, també continua immersa en el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya i que, per tant, aquest cap de setmana continua oferint més projeccions, més tallers, més activitats i conferències, totes relacionades amb el cinema fantàstic.
Doncs estarem mirant Cinema Fantàstic aquest cap de setmana a Sitges. Que vagi molt bé, Ivan.
Que vagi molt bé.
Adéu. I al Delta de l'Ebre, Lluïsa, què podem fer aquests dies?
Doncs moltíssimes propostes, però us han fet un resum per a que tinguéssiu diferents propostes. Les més interessants. Comencem avui ja amb el Festicam, amb aquest Festival Internacional de Teatre i Circ, que s'obre a Amposta. Des d'avui fins diumenge hi haurà més d'una vintena de propostes d'arts viu, amb circ contemporani, clowns, instal·lacions i titelles. També a partir d'avui, la Ràpita comença la tercera edició d'Orígens, una festa de recreació històrica que recupera les tradicions marineres i pageses de principis del segle XX. La festa té lloc pel carrer, pels bars de mariner del Chicago i és una bona oportunitat per veure com arribava i com es bastava, per exemple, el peix a la Ràpita ara fa 100 anys enrere. Si teniu ganes de menjar, doncs podeu baixar també perquè ja estan les jornades gastronòmiques de l'arròs Amposta i a Tortosa de tapes. I també podeu fer un tastet d'aiguardent a Prat de Comte en el que serà aquest cap de setmana la 18a festa de l'aiguardent.
Doncs anirem a fer una rossada i un tastet d'aiguardent. Gràcies, Lluïsa. Bon cap de setmana. Fins ara.
Bon cap de setmana.
I ens quedem a la zona metropolitana nord, a Maresme, Barcelonès. Què tal, Isabel? Què podem fer?
Doncs mira, avui ens centrarem en dues activitats que precisament es fan a la localitat d'Arenys de Mar. Olé. Una d'aquí poquets minuts. De fet, a partir de les 6 de la tarda, us animem a participar en aquest show cooking amb calamars.
Ah, molt bo!
Recordeu que estem a les jornades gastronòmiques del Calamarenys i que amb motiu d'aquestes doncs, s'han programat diferents activitats. Va començar divendres passat, aquest divendres seguim. Com dèiem, al Mercat Municipal es fa aquest show cooking de calamars. per aprendre tècniques per cuinar-lo, una oportunitat també per tastar-lo. I demà, dissabte, us oferim, us convidem a que participeu d'aquest passeig que es farà pel Port d'Arenys de Mar, per tal de conèixer doncs, el moll, la llotja, també coneixereu el moll, però l'associació, l'ermita del Mont Calvari, és una passejada que es fa a partir de les 11 del matí, una bona oportunitat per a aquells que encara no s'hagin endinsat dins aquesta cultura marinera que tenim al nostre port, doncs que ho facin, que segur que en gaudiran. I, evidentment, recordar que el Saló Nàutic té les seves portes obertes fins aquest diumenge, amb un munt d'activitats, per tant, també animem a la gent a que s'hi apropi i gaudeixi del mar des d'aquesta perspectiva.
Doncs, escolta'm, conèixer el Port d'Arenys, conèixer el Saló Nàutic. Per cert, abans d'acabar, entreu a les xarxes socials del Far i mireu quin vídeo tan xulo hem fet de la nostra visita al Saló Nàutic.
Exacte, es pot trobar tant al canal de YouTube de Ràdio Arenys com a les xarxes socials del Far, al Facebook, a Twitter, i evidentment animem també de pas ja que entrin a la nostra pàgina web, que allà hi trobaran tots els continguts.
Ens coneixereu, l'Ivan és el calb, jo sóc el de la cresta, la Isabel és la tècnica i
la Isabel és la jefa.
La jefa, la
que surt primer al vídeo. Després de... doncs aquesta.
Molt bé. Exacte, que és qui mana. Què faig ara, jefa?
Doncs cap en Daniel.
Va, anem amb en Daniel. Vinga, Daniel, què fem a la zona de l'Ametlla de Mar aquests dies?
Bé, de la Costa Daurada. Jo també tinc calamars, però els deixo pel final. Abans, però, proposta cultural a Tarragona. Ahir començava el Festival Psicur 2019, amb motiu també d'aquest Dia Mundial de... Bé, de tot el tema de la salut mental. Fins demà hi haurà curtmetratges a l'Antiga Audiència de Tarragona. Amb motiu també de les jornades de patrimoni, a Miami Platja, el Torreó s'organitza diumenge al matí una visita. Cal inscriure's a cultura@mont-roig.com. Què hi ha de gastronomia? Doncs bastanta, a la Costa Daurada. D'una banda, aquest és el darrer cap de setmana per gaudir de les jornades gastronòmiques del calamar a Cambrils. A més, a banda, també hi ha aquest cap de setmana la Fira del Vi, al Parc del Pescador, mostra de vi gastronomia en la seva desena edició. Al Perelló comencen la Rovellanada, la festa de tapes de bolets als bars d'aquesta població. El poble de la Mel, doncs també hi ha molts de rovellons. I a l'Ametlla de Mar arrenquen avui jornades gastronòmiques del peix de llotja i de l'arrossejat. Als restaurants de la població tastar l'arrossejat, que també es podrà tastar demà a la confraria de pescadors en la diada de l'arrossejat, que celebra 35 anys a partir de les 5 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, a partir de les 5 a provar els arrossejats. Escolta, me'n vaig de cofradies a conèixer el preu del peix.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
De fet, ens anem plegats en Daniel. Teria, Daniel.
Exacte, perquè avui divendres, com que demà és festiu, doncs les embarcacions, almenys a l'Ametlla de Mar, no han sortit a feinejar, i per tant anem a saber doncs, bueno, també com s'està vivint això de les peixateries. Si, per a fer l'arrossejat també estan anant a buscar el peix per fer el caldo. Li preguntem al peixater Robert Comes.
Robert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què, estem anant a buscar peix per fer caldo o no?
Hombre, i tant. Fer un bon fumet de peix, això és fonamental per fer una bona arrossejada, coses a banda, com diem. Quatre peixers
Robert,
per a fer caldo, dir-ne.
Expliquem una mica això, perquè, clar, per fer l'arrossejat, vaja, no és massa complicat, és un arròs que arrossem, però que hem de tindre un bon caldo de peix, un bon fumet, un bon brou. Quin és el que més agrada a la zona de l'Ametlla de Mar a l'hora de fer el caldo? Quines són les espècies que se solen triar per fer este caldo?
Bé, a veure, per fer este caldo pues, agafaries quatre crancs, quatre galeretes, llavors una rateta, un parell de julioles, algun peix blau i fer-li una picadeta i tot això dins a bullir en l'aigua i fer un bon fumet. Vull dir, estos són els peixos més habituals que fan els pescadors aquí, dos aranyes, alguna escorpeta. Això va bé, però sempre peix una miqueta d'aquesta batalla. Hi ha algun peix blau, com alguna sardina o una cavalla, sempre va bé.
un peix que evidentment es fa pel caldo, que també és bo menjar-se'l després si hi ha una miqueta de molla, però que hem de dir que aquestes jornades no només parlen d'arrossejat, també parlen de peix de llotja. Als restaurants, evidentment, es podrà tastar amb varietats i elaboracions una miqueta més complicades, però també és un bon reclam perquè la gent conegui el peix de proximitat, el peix de la Mar de la Cala, el peix i marisc del territori. Com està una mica a nivell de preus? Quin és el ventall de producte que teniu a la vostra peixateria?
Sí, home, a veure, este peix per a fer una miqueta de caldo, este peix te surt bastant econòmic, sobre 5 euros el quilo per una barrijadeta de peix d'este, i és bastant, bastant econòmic, i surt un bon caldero de fumet per a fer l'arrossejat. Llavors, si vols posar una miqueta, doncs, no sé, un ràpid, llavors ja incrementes una mica, perquè el ràpid saps que va sempre una miqueta més caret i és un peix més estimat. Que llavors per a menjar-te o amb dos pataquetes abans de l'arrossejat i això, i una miqueta d'allioli sempre va bé, m'entens? Són peixos agraïts.
Mm-hmm. Per tant, seria una bona opció, tastar, bueno, este rap que ens proposes, Robert, Marc, també d'aquestes jornades gastronòmiques del peix de llotja i de marisc, com ho complementaríem, això?
Sí, home, pues, a veure, marisc, si vols fer una miqueta al costat, pues, dos busquets, quatre cuïses i alguna navajeta així a la planxa, pues, per acompanyar sempre va bé, m'entens? És un acompanyament que, per fer el vermutet, abans de menjar-me tot això, sempre va bé per fer la cerveseta.
Doncs escolta'm, és el que farem aquest cap de setmana, una cerveseta i un bon peix.
Sí, home. Sí, home, pots... A veure, hi ha restaurants que fan uns bons allòs. Jo, particularment, per vindre a provar d'això, en algun restaurant d'aquí, me demanaria, no sé, unes torraetes de pa de vidre...
Escolta'm, no em diguis més, que tinc molta gana. Robert, moltíssimes gràcies. Fins després.
Vinga, gràcies.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
I així posem nosaltres punt i final a una setmana que ha estat intensa, però molt agraïda de treball i de feina, i que ens obre les portes un cap de setmana en el qual descansarem per agafar forces de cara al que ens espera la propera setmana, que no és poc. Gràcies per la vostra atenció. Fins a propera. A reveure.
El Far, el programa mariner
de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
La reina de l'Escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de paneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'Escala?
L'anxova!
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
vols estar informat de tot l'esport local, a la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.